vol dir que s'ha acabat la, la broma. No, ens has encantat, Dani, t'ho dic de veritat. Vull dir, jo realment no et coneixia gaire i dic que vingui perquè el supermercat està sonant cada tarda. Vull dir, m'ha de venir el dia. Aleshores l'hem portat i hem conegut millor a qui és, per mi, aquesta bèstia comunicativa, que l'hem tingut avui aquí al davant i he assegut a la taula de l'estudi de RAC1. Dami, moltíssimes gràcies, molta sort
a vosaltres,
al supermercat, a TV3, allà on vagis, i ja anem parlant.
Agraïdíssim, merci, família.
La 7 en punt, passa una mica, disculpes a qui toqui. Demà hi tornem a partir de les 3, no? I a Islàndia, Albert, a l'estiu. Gràcies, fins demà.
Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 7. Els Mossos investiguen dues possibles agressions sexuals a Barcelona. L'última, que ha pogut confirmar a RAC1, hauria passat el 26 de juny en un pis ocupat del barri del Raval. La policia manté la investigació oberta, però no en dona més detalls. L'agressió s'afegeix a una altra d'aquesta passada matinada, a l'entorn del carrer Joan d'Àustria, al districte de Sant Martí. Els Mossos han explicat a RAC1 que hauria passat a 3:15, quan la noia tornava caminant cap a casa. Després se l'hauria dut a l'hospital i ara la policia està pendent de si presenta una denúncia. Alguns mitjans parlen d'una agressió múltiple, però de moment els Mossos no confirmen aquesta informació. Els usuaris de refugis climàtics, com les biblioteques, demanen abaixar l'aire condicionat dels 27 graus. En el primer dia, amb les mesures d'estalvi energètic en vigor, denuncien que són espais pensats per no passar calor i que ara ja no s'hi està a gust.
Hoy pensaba que el aire acondicionado no estaba puesto porque tengo calor. Mejor antes que, no sé, los 25 grados que estaban, se nota diferencia, sí. No es que esté a gusto como antes.
Avui he vingut abans i trobava més fresc. Avui estic suant. Normalment aquí em trobava més fresc que avui.
Els equipaments municipals, però, lamenten que no poden oferir un espai més fresc. Aquesta és la mesura més controvertida del Pla d'Estalvi Energètic del govern espanyol. L'altra mesura destacada és que els llums dels aparadors han d'estar apagats a partir de les 10 de la nit i que les botigues han de tenir les portes tancades per mantenir la temperatura. El tercer dia de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair d'aquesta setmana deixa per ara 6 vols cancel·lats a l'aeroport del Prat. Són vols que tenien com a destinació Londres, Brussel·les i Milà. El responsable de vol del sindicat USO de Ryanair, Ernesto Iglesias, critica que la companyia hagi cancel·lat els vols del Prat preventivament per evitar l'escena de passatgers queixant-se.
Son vuelos que no estaban protegidos y que la empresa con antelación y para evitar la foto de pasajeros quejándose en las colas del aeropuerto pues ha cancelado preventivamente con el único objetivo de no evidenciar que los tripulantes de cabina están apoyando la huelga.
Recordem que la vaga de Ryanair durarà fins al 7 de gener, si no hi ha cap acord amb els treballadors. I ja ha sortit l'esperat videoclip de l'última cançó de Rosalía, Despechar. Es va rodar el 30 de juliol a la platja de Portitxolet, en un antic barri de pescadors de La Palma. Al vídeo hi apareix ella, a la platja, vestida amb un banyador vermell, en sintonia amb el seu últim disc, Motomami. Envoltada d'un ambient molt festiu i de menjar, la cantant de Sant Esteve Sesrovires també ha inclòs persones de tota mena i amb tot tipus de cos, allunyant-se dels estereotips. Els primers 10 minuts després de l'estrena, el vídeo ja sumava més de 50.000 reproduccions. I ara els esports. Amb Anna Ventura.
Ara mateix, esport en directe, Carlos Alcaraz està disputant els 16ens de final dels Masters 1000 de tennis de Montreal contra Tommy Paul. S'està jugant al segon set, la primera mànega l'ha guanyat el tenista murcià per 7-6. El quadre femení, no abans de les 8 del vespre, serà el torn de la catalana Paula Badosa contra Yulia Putintseva. En futbol, la sortida de Nico del Barça és imminent. El migcampista no s'ha entrenat amb el grup amb permís del club per resoldre el seu futur. A l'equip femení, el Barça ha anunciat que Aitana Bonmatí té una lesió al soli de la cama esquerra. La jugadora blaugrana deixa la concentració de la Vall d'en Bas i tornarà cap a Barcelona. Pel que fa a l'Espanyol, Diego Martínez no podrà comptar ni amb Puado ni Pedrosa la primera jornada de Lliga. Puado té unes molèsties al soli i Pedrosa al pubis. Raúl de Tomàs continua entrenant-se al marge de l'equip. El Real Madrid i l'Eintracht de Frankfurt juguen a partir de les 9 de la nit la final de la Supercopa Europea a Helsinki, un partit on s'estrenarà el fora de joc semiautomàtic i es definirà el primer títol europeu de la temporada. temporada. I encara en futbol, els bombers han confirmat a RAC1 un incendi lleu a casa de Xavi Hernández. El foc ha començat a 4:45 de la tarda a la terrassa de l'àtic. L'incendi ha estat sufocat sense afectar l'estructura de l'edifici i sense danys personals.
I el temps, la calma i la calor intensa continuaran dominant bona part del país aquest vespre. Tan sols es mantindran alguns xàfecs dispersos, però localment forts, a punts del Pirineu, al Prepirineu i zones properes. La propera nit tornarà a ser molt xafogosa a la costa i demà es repetirà l'ambient molt càlid. Res més per ara, us deixem amb Apartaments Hawaii i tornem amb més informació d'aquí una hora.
Toda la liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Si et despertes un matí i l'estrella del teu equip porta una altra samarreta, és que torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor Mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com. Hi ha molts premis en joc.
És que la casa es queda tancada molts mesos.
Bé, la casa està tancada, però ja està protegida. Amb els detectors de les portes sabem si intenten entrar i amb les càmeres detectem qualsevol moviment. Nosaltres rebem els senyals i les imatges i les posem a disposició de la policia. Això serveix perquè puguin desallotjar la casa. Així que tranquil, que nosaltres ens anticipem i sabem com actuar.
Aquest estiu, protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
Segurament ara mateix vostè està de vacances. Tot l'equip de RAC1 també. L'últim de marxar de la redacció ha estat un guionista que ha robat un tàper d'ensaladilla de la nevera. Un cop arribat a peu de platja, l'ha obert i s'ha adonat que el director de l'emissora hi havia deixat un pòstit on deia: si estàs llegint això, enhorabona, ets el presentador dels vespres d'estiu. El nostre protagonista ha decidit no renunciar a les vacances i enregistrar els programes des d'un apartament en un punt indeterminat de la costa catalana. Potser no és cap estrella, potser no ho fa en directe, però a l'empresa li ha sortit molt bé relació qualitat-preu. Benvinguts als Apartaments Hawaii, amb Marc Bala.
Comencem la nostra sessió de biblioteràpia. Ho tens tot a punt, Anna Lárcia?
Tot preparat.
Què necessitem, Laura García, per fer biblioteràpia?
Doncs necessitem ganes de llegir, bons llibres, i sobretot necessitem ganes de que aquests llibres ens ensenyin a poder gestionar les nostres emocions i aquelles coses que el dia a dia ens preocupen.
Com en sap, la Laura?
Moltíssim.
Parla molt bé. Jo crec que parla també perquè ha llegit molt i això fa que, no?, ordenis millor les idees, potser?
Sí, i tant. La lectura té molts beneficis cognitius. Ens dona vocabulari, ens ordena les idees, ens fa ser més imaginatius, ens fa trobar solucions a problemes que potser serien més difícils de solucionar si no llegíssim tant, ens fa conèixer, ens fa ser més empàtics, que això és una cosa meravellosa. Mm-hmm. La literatura és l'exercici que genera més empatia de tots els exercicis possibles, perquè penseu que quan llegim novel·les de ficció sempre ens estem posant al lloc d'un altre. Per tant, l'empatia va d'això, de posar-se al lloc de l'altre, i per tant la literatura ens fa ser molt empàtics, i aquesta és una qualitat que hem de treballar molt, a la societat que vivim, perquè l'empatia no es porta gaire.
No, s'ha de cultivar més, eh?
S'ha de cultivar més.
La Laura encapçarà el projecte de Book Life. Doncs això, el que fa és recomanar llibres en funció d'estats d'ànim, d'emocions... Mm-hmm. El que ens diu sempre, això de connectar, no?, en aquell moment, que hi ha un llibre per cada moment. Això ho diu, A part de tu, saps sí. qui li he sentit més dir? A la gent que en sap molt de gintònics.
Ah, sí?
Sí, diu que hi ha un gintònic per cada persona.
Doncs mira, sí, sí. si llegeixes... A mi no m'agrada el gintònic, però si llegeixes amb
doncs
un bon
mira,
gintònic...
Això vol dir que,
ha, que no he connectat.
No has trobat el teu encara.
Bueno, doncs hauré de seguir buscant.
No, no, en una entrevista un dia m'ho van dir.
Això.
Doncs avui us centrem en un tema que jo crec que és un tema que porta molta cua.
Sí, sí,
i que
sí.
conviu amb nosaltres...
Diàriament.
Que són les mentides.
Sí, avui ho enfoquem als nens i nenes, però també ho podem enfocar als adults, eh? Perquè de mentides n'hi ha moltes, de petites i grosses, de piadoses i no piadoses, i a vegades dir tota la veritat tampoc és la solució. Per tant, té molta tela aquest tema, però sobretot hem de pensar als adults i als pares per què els nostres fills i filles diuen mentides. És una de les coses que més ens amoïna, no? Quan el nostre fill menteix, els pares ens encenen totes les alarmes. No ens agrada gens que els nostres nens i nenes menteixin. Els castiguem, els diem que això no està bé, ens disculpem davant dels altres, no? Els justifiquem.
Però a vegades també els pares menteixen bastant, eh?
Els pares,
De fet, menteixen per justificar les mentides dels fills, a vegades.
Correcte. No, i a vegades mentim per explicar-los històries que s'estan creient durant molts anys i després s'enfaden perquè els hem explicat una mentida.
N'hi ha una de molt clàssica que a mi em fa molta gràcia, que és, per exemple, la criatura que vol anar als gronxadors i tu t'estàs dirigint a un lloc. Dius, no, ara no anem als gronxadors. Quan tornem ja...
I no vas mai.
I no hi vas?
No.
Perquè o el nen se li ha oblidat o és com ho soluciono ara així.
Correcte.
Sortim del pas i mira, si no se'n recorda, doncs tot això que tenim.
Això serien mentides d'adults, però quin tipus de mentides diuen els nens?
Doncs mira, hi ha diferents tipus de mentides. Els nens comencen a mentir a partir dels 3 anys, és a dir, molt petitonets, i normalment ho fan com un joc. Juguen, busquen el límit del pare i busquen què passa quan menteixen. Hi ha les mentides exploratòries, que serien aquestes, no? Veure les reaccions dels altres. Les fantasioses són aquelles mentides que els nens tenen per crear una realitat paral·lela a la seva, i aquestes són bones, ara en parlarem. Després hi ha les utilitàries, que són aquelles que els serveixen per evitar una conseqüència, no? Menteixen sobre allò, no? Sobre algú que han fet malament per evitar una conseqüència. I aquesta, que seria la més preocupant, que és la mentida que fan per amagar certs aspectes d'ells mateixos que no els hi agraden, que això els adults també els fem. Què passa? Que totes aquestes mentides, els pares les detectem, però a totes la reacció nostra és la mateixa, càstig, no? I hem de fer tot el contrari. Hauríem de parar-nos a pensar per què els nostres nens i nenes menteixen, quin tipus de mentida fan, perquè no totes les mentides són dolentes, aquestes fantasioses són bones, per exemple, l'amic imaginari, avui en parlarem en un llibre, no? Els nens que tenen amics imaginaris són realitats que ells intenten crear per una mancança que tenen emocional, que la omplen amb aquest amic imaginari que els acompanya. I perquè les mentides sempre tenen un motiu, per ser acceptat socialment, per protegir algú o ell mateix, per obtenir un benefici. Per tant, tots els motius ens han de preocupar i ens han d'ocupar, i sobretot els hi hem de preguntar, generar la confiança. Això no vol dir que sempre els haguem de passar per alt, les mentides, que els hi haguem de perdonar. Els hem de dir que mentir no està bé. Hi ha altres solucions, hi ha altres alternatives, però hem d'intentar generar confiança amb els nostres fills, que ens puguin explicar per què ens menteixen, o preguntar-los què hi ha darrere d'aquesta mentida, perquè nois, després vindrà l'adolescència, i després voldrem que els adolescents ens expliquin què fan, i voldrem que confiïn en nosaltres, i si de petits no els hem donat aquesta eina per confiar, no?, i no els hem preguntat què hi ha darrere d'aquesta mentida, o no ens hem ocupat i ens hem preocupat, quan siguin adolescents serà una mica difícil. Per
I
tant,
si es fan professionals de la mentida, sempre es poden fer polítics.
Clar, és que tot, ho diem sempre, tot el que fem a la infància, després, a l'edat adulta, surt...
Ho arrossegues.
Ho arrosseguem. La idea és, preocupem-nos una mica més de què hi ha darrere les mentides dels nostres fills, abans del càstig, que si ha de venir, ha de venir igualment, no? Però que castiguem sabent per què castiguem i què hi ha darrere.
Què podem fer per, doncs això, canalitzar aquesta mentida quan la localitzem, quan sabem que això passa, perquè passa amb la literatura, amb els contes?
Doncs explicar-los, primer de tot, què genera una mentida. O sigui, quan ells diuen una mentida, què passa amb aquesta mentida? Després, quina conseqüència pot tenir aquesta mentida? Què pot provocar aquesta mentida en ells mateixos i en el seu entorn? Després, validar que si han mentit, i aquestes conseqüències seran les que seran, i per tant, et sentiràs malament, no et sentiràs bé, estaràs trist, etc, etc. I després, buscar solucions. Què podem fer en una situació en què tu has mentit? Què podries fer per no mentir i fer una altra cosa? És a dir, primer, acceptar i validar, després explicar què passa quan mentim i després donar-los altres opcions i solucions.
Doncs va, comencem a fer recomanacions per si voleu apuntar llibres que ens puguin ajudar en aquest tema, que és el que tractem avui, les mentides, i comencem per un títol doncs, que és molt obvi, que és La mentida.
Mentida té molt a veure amb la imaginació, també, eh? Ja quan parlàvem d'imaginació ho vèiem, no? La mentida de Catherine Griff és un llibre per nens a partir de 3 anys. Com sempre, hem d'intentar començar a parlar d'aquests temes importants amb els nens i nenes, com més petits millor, perquè així ja tenim feina feta i hem començat a treballar-ho. Aquest és un llibre preciós. Una de les coses que més els agrada als nens petits és veure en imatges allò que senten. O sigui, que aquella sensació o allò que els està passant ho puguin veure, ho puguin tocar i ho puguin experimentar. I la Catherine Griff utilitza el punt vermell per explicar com es comporta una mentida. La protagonista d'aquesta història, que podria ser una nena o un nen qualsevol d'un lloc del món qualsevol, ha dit una mentida a casa seva. I de cop i volta no passa res. Diu aquesta mentida i no passa res, se'n va a l'escola. Però quan torna de l'escola, veu que un punt vermell petit l'està seguint, no? Ai. L'està seguint allà on va, no? Primer és un punt petit, però cada estona que passa i cada hora que passa, el punt es va fent més gran. I l'endemà, quan s'aixeca el punt, ja ocupa mitja habitació i ja pesa molt, ella ja no es pot moure gaire... El punt no la deixa de pressionar, i aquesta és una història per entendre que aquest punt vermell, que al principi és molt petit i que no ha passat res, cada vegada es fa fer més gran, perquè una cosa que passa amb les mentides és que encara que els altres no se n'hagin adonat que has mentit, tu sí, i comences a no passar res, l'endemà potser passa una mica més, no? Has dit una mentida i això ha suposat que la teva mare digui ai, ho has fet molt bé, i de cop tu et sents malament perquè allò és mentida i la mentida es va fent més gran. Aquest és un llibre per entendre què passa amb nosaltres quan mentim. O sigui, quina és la conseqüència directa, física i emocional, quan diem una mentida i ens sentim culpables d'haver dit aquesta mentida.
Aquella veueta que tenim tots, no? Que
la això... consciència.
Exacte, això no està ben fet.
Però amb un nen de 3 anys, un punt vermell que es va fent gran és molt més gràfic, no?, per entendre què passa quan diem una mentida.
Va, anem amb un altre títol, que és No està bé dir mentides.
Aquest és un títol que ens explica què passa quan diem una mentida utilitària. Us en recordeu abans que us he dit els tipus de mentides diferents. Doncs aquesta és la història d'una nena que està molt contenta perquè li han regalat una pilota el dia del seu aniversari i arriba a l'escola i es posa a jugar a pilota. Bueno, ara ja sabeu que hi ha molts problemes a l'hora del pati amb la pilota. O sigui, és el tema. Perquè, clar, bueno, ja en parlarem en un altre moment, però la pilota, que sempre ha estat un punt d'unió, ara és un punt de desacord total.
De fet, hi ha escoles que tenen
que l'han prohibit,
un dia de
clar,
pilota prohibida.
Sí, és que és un tema molt greu. Doncs en aquesta escola això no passa i la protagonista d'aquest conte porta la pilota i què passa amb les pilotes? Doncs que acaben trencant coses i van a parar en una finestra que es trenca. Doncs per justificar aquesta trencadissa, què passa? Que la protagonista menteix, diu que aquella pilota no és seva, diu que no sap res d'aquella pilota, però què passa? Que quan ella menteix hi ha una altra que es carrega les culpes i curiosament és
les conseqüències de mentir.
Correcte, i curiosament és un molt bon amic seu al qual ell estima molt i que tothom es pensa que ha sigut ell. La sensació de culpa és tan gran i s'apodera d'ella que al final ella acaba dient que ha sigut culpa seva, no? Les mentides tenen conseqüències no només per un mateix com el primer títol, sinó també pels altres, no? I per tant els nens han d'entendre que mentir a vegades pot fer mal als altres i que no està bé. Per això hem d'intentar ser conscients i dir la veritat. Si hem trencat una cosa, doncs la diem i ja està. Però per què passa això? Per què menteix aquesta nena? Per què té por a la reacció?
Ah, és que això és molt important.
És molt
perquè
important.
Perquè si tu saps que no hi haurà conseqüències a dir la veritat...
Correcte.
O que les conseqüències seran ajustades al fet,
al
diguéssim...
Fet. I per què té por? Per això que diem sempre, no? Perquè volem fills perfectes, que no s'equivoquin, no? A vegades creem aquests nens tan autoexigents que quan s'equivoquen menteixen perquè tenen por a que no els estimem tant o que, no, o que deixem d'idolatrar-los, no? I això és molt perillós. Si a vegades les mentides venen com a conseqüència d'un altre problema generat amb anterioritat, que és aquesta autoexigència que sempre diem.
Anem a un conte popular, que és el del vestit nou de l'emperador.
compte, perquè a vegades estem intentant dir als nens que no diguin mentides, que no diguin mentides, i a vegades som els adults els que diem mentides i els nens són els que diuen que has mentit, que això no és veritat, que això no és veritat, no? O sigui que ja ho diuen, no?, que els nens i els que veuen molt són els que diuen menys mentides, no? Doncs aquesta és una història que va d'això. Aquest és un emperador que és molt presumit, que vol els millors vestits del món i que un dia arriben a la seva cort dos sastres que diuen que li faran el vestit més bonic del món, i és un vestit que només poden veure els que no són tontos o els que no són bretos, no vull dir paraulota, no?, però aquells que no són, que són molt llestos, no? Només el podran veure les persones més llestes del món, no? Uh-huh. I li demanen tots els rubis i tot l'or per fer aquest vestit. Quan ja diu, clar, l'emperador no veu el vestit i pensa, bueno, no diré res, perquè clar, si dic que no el veig, clar, es pensaran que sóc tonto, no? I clar, no va dient res, però no veu cap resultat, i un dia arriba un moment...
Si seràs brètol per no dir-ho, precisament.
Correcte. I què passa? Que el dia que arriba el gran dia que ja s'ha de posar el vestit, se'l posa, evidentment no hi ha cap vestit, desfila a tota la cort, tothom no diu que no veu el vestit, perquè tots els adults pensen que si diuen que no veuen el vestit seran tontos, menys la nena de la cort, que es posa a riure i diu que el rei emperador va despullat i que què fa despullat, no? A vegades els adults fem això, no el que fa l'emperador, però fem això, no? Ens creem o creem mentides al nostre voltant per no acceptar la realitat, no? I per
bueno,
no acceptar...
És el que ens passa sovint, que és creure'ns les nostres pròpies mentides.
Clar, creure'ns les nostres pròpies mentides i creure'ns les mentides que ens envien des de...
I mentir per vergonya de no saber.
Clar, de no saber, i mentir per vergonya, que dèiem al principi, de coses que, de nosaltres mateixos, que no ens agraden, no? Perquè no ens acceptem, perquè tenim l'autoestima baixa, no? I aquest és un conte que parla d'això, no? Hem de ser realistes, vull dir, som qui som i de la manera que som, i a vegades una mentida no ho amagarà, vull dir...
I que si el rei volia fer nudisme, que es busqués
exacte,
una altra excusa.
Que es busqués una altra excusa.
Va, anem amb un altre títol, vinga, que és La cosa que más duele del mundo.
Aquest és un llibre preciós del Paco Liván i el Roger Olmos. Aquesta és la història d'una llebre i una hiena que estan xerrant, patant la xerrada, i la llebre li diu a la hiena que la cosa que més mal fa entre dos amics és la mentida. I la hiena li diu que no, que no, que no, que no, que no té raó, que això no és possible. I la llebre s'inventa un pla, una estratègia, per demostrar-li a la hiena que és veritat, que la cosa que més mal fa del món és una mentida. I què fa? Doncs fa un pastís, crea o produeix un vestit molt suculent, però que està fet, diguem-ne, de caca, de...
Ai, carai!
Ai, carai!
I quin gir que acaba de fer,
sí,
aquest argument, eh?
Sí, sí. I el posa a la porta del rei del bosc perquè se'l mengi. Clar, quan el rei del bosc descobreix que algú li ha deixat un pastís així a la porta, s'enfada molt, i la llebre, que vol ensenyar-li a la hiena que el més perillós és una mentida, menteix i diu que la culpable és la hiena. Què passarà amb la hiena?
Doncs que li tallaran el cap, eh?
Ah, li tallaran el cap o la desterraran, sí, a un altre, sí, món pitjor. És una faula típica, però il·lustrada magníficament pel Roger Olmos, que us agradarà molt. Té un punt gòtic i un punt gore que agrada molt als nens, perquè a més la caca és una cosa que funciona sempre amb els nens, o sigui, la caca i tot l'escatològic és valor segur, eh? Això és valor segur.
Funciona.
Funciona. Per ensenyar-los al nen que, clar, que com més gran sigui la mentida i més gran sigui la caca, més grans seran les conseqüències, eh? Clar. I més hauràs de córrer cap a un altre país. O sigui,
la moradina és fàcil, que pots dir que mentís una caca.
És una caca, i correcte, ja, i ja està, i et quedes tan ample.
Mira, abans havies tret el tema de l'amic imaginari,
va,
i el títol que ens recomanes és Kevin, l'amic imaginari en què pots creure de debò.
Vosaltres heu tingut amics imaginaris?
Jo no.
Jo tampoc.
No, 3 de 3.
No volien ser amics meus.
No.
Me'ls imaginava i em deien, no, és amic meus.
Bueno, potser et passava una mica el que passava en aquesta història, el Kevin. El Kevin tenia un amic imaginari. Saps què feia el Kevin amb el seu amic imaginari? Li carregava totes les culpes.
Ostres.
Trencava les coses a casa, pintava les parets, ho feia tot, i li deia sempre a la seva mare, jo no he sigut, ha sigut el meu amic imaginari. Fins que un dia el protagonista d'aquesta història va descobrir un forat a la seva habitació i es va tirar per aquell forat i va anar a parar al món del seu amic imaginari, on allà tots eren amics imaginaris i ell era l'únic nen. I què va passar en aquell món? Que ell va seguir fent de les seves, que ell va seguir trencant coses a casa del seu amic imaginari.
Pobre Kevin.
I què va passar? Que van castigar a l'amic imaginari, els pares de l'amic imaginari, que és un monstre de color molt, molt bonic, mm-hmm. és un monstre molt colorit, molt colorit. Plorava molt i se'n va a l'habitació molt trist perquè ell no era capaç de fer el que feia el nen, de mentir i dir que havia estat el nen. No, clar. No. Ell era
fill... ell assumia
les conseqüències, sí, sí. No, de la mentida, fins que al final els plors i la tristesa de l'amic imaginari fan que el nen se'n doni compte que mentir pot fer molt de mal a les persones que més estimes, en aquest cas, el seu gran amic imaginari. I hem d'ensenyar als nens que les mentides són el que menys agraden als amics. És veritat. Als amics no els agrada gens que els mentim. És una cosa cosa, podem perdre amics per dir-los una mentida. I el Kevin va tenir molta sort perquè el seu amic imaginari es va quedar amb ell, però a vegades no podem tenir tanta sort i haurem d'assumir que si diem una mentida i un amic s'enfada, doncs haurem d'assumir que així sigui. És un conte preciós, un àlbum il·lustrat molt bonic d'en Dana, que ho recomano molt, que parla dels amics invisibles, d'inventar-se amics per estar més feliç, però també de carregar les culpes als altres. Que això és una cosa que fem molt amb els germans, també, eh? Mm-hmm. Que quan som petits carreguem sempre les culpes als germans per no assumir que ho hem fet nosaltres.
Però aquests ja no són imaginaris,
aquests ja no són imaginaris i es queixen, aquests, eh?
Va, més mentides amb un títol que es diu Mentides.
Aquesta és una història molt bonica sobre aquelles mentides fantasioses que us deia al principi. Els pares del Pau estan cansats que el Pau sempre digui mentides, més que res que sempre s'inventi coses, no? Sempre s'inventi fantasies, sempre estigui pensant que és el rei de l'escola, que va en cavall a l'escola, que va en moto a l'escola... Sempre
jo tenia un amic que s'inventava tantes coses...
Sí, també. O sigui, tu tenies un Pau a la teva vida.
Jo tenia un Pau a l'escola, que no es deia Pau, es deia un altre nom, era un, no sé, jo crec que era patològicament un mentirós compulsiu.
Jo crec que tots coneixem algú que és així i a més la llàstima és que tothom ho sap.
Sí, però jo crec que darrere d'un nen així hi ha un món imaginari molt potent i sobretot hi ha una cosa que l'angoixa, no? Hi ha un fet quan creem un nen imaginari o quan ens inventem una vida que no és real, és perquè la nostra vida no ens agrada, no? Uh-huh. O perquè hi ha coses a la nostra vida que no són correctes. És el que us deia amb la imaginació. La imaginació ens pot salvar de situacions que no ens agraden, no? A vegades els nens s'inventen coses perquè hi ha l'atenció, perquè volen tenir amics, perquè volen que els pares els hi fagin cas, perquè volen ser protagonistes, no? Tot això és el que li passa al Pau. Però sí que és veritat que les mentides del Pau no són mentides que facin mal a ningú. No són mentides que culpin els altres. No són mentides que puguin fer sentir malament algú. Són mentides que ell utilitza per sentir-se una mica millor. Els pares hem d'estar molt atents a aquestes mentides. Aquest és un conte que ens va molt bé per parlar-ne amb els nostres nens. Hem d'estar atents a aquestes mentides perquè no totes les mentides són dolentes i perquè si n'hi ha algunes que són dolentes pel nen, hem d'intentar saber d'on venen, no? I hem d'intentar perquè aquest nen s'inventa que, bueno, que és el rei d'un país imaginari i que té 10.000 súbdits i 4.000 cavalls per agafar sempre el que vulgui, no? Anar una mica més enllà. No castigar totes les mentides, el que dèiem al principi, sinó pensar, perquè teníem tots aquest amic que sempre s'inventava tot, no? I que sempre venia a explicar-nos històries.
Totalment. Va, Laura, per acabar farem un últim títol.
Sí. Quin? El trio
jo? El que
tu
vulguis, va.
Doncs vinga, escollirem un títol que es diu El fullet de la veritat, del Matt Hatch, pel que jo us deia al principi. A vegades, dir la veritat sempre i exclusivament la veritat tampoc és una bona idea, eh? Què li passa al fullet de la veritat?
En què quedem?
No, espera't, en què quedem? Una divertida i encantadora història sobre un fullet que sempre diu la veritat, per les coses bones i per les dolentes.
Tot allò que,
tot
que
allò
li passa
que
pel cap.
Allò que, i a més no pot evitar-ho. És a dir, com que és el fullet de la veritat, sempre diu la veritat. Uh-huh. Si estàs lleig, perquè estàs lleig. Si fas mala olor, perquè fas mala olor. Si avui no t'has pentinat, avui no t'has pentinat. Sempre. Què passa amb aquests amics que sempre et diuen la veritat?
Home, depèn quines veritats.
Ah, clar, depèn de quines veritats. Dir la veritat està molt bé, però a vegades no dir res. Si vas de fer mal, també està bé, que és el que fem els adults, no? Si algú que aquell matí s'ha aixecat amb una mica de mala cara, no anirem a dir-li, fas mala cara. Doncs potser no diem res,
o
no?
O sí, li preguntes què et passa, amb què et puc ajudar.
Exacte, o li preguntes què et passa, et puc ajudar. Alternatives, no? A vegades la veritat 100% i allò de bisturí Tampoc.
No et veig bé.
No et veig bé, com et puc ajudar? En comptes d'estàs fatal avui, sí. T'has llevat i no t'has pentinat.
Com canvia la història, depèn de com t'hi apropis.
Doncs el fullet de la veritat va d'això. Podem matisar una mica la veritat i podem donar-li un altre caire i un altre punt de vista. Així que podem intentar explicar als nostres nens que, home, fa molta ràbia quan el teu fillet t'aixeques un matí i diu, mama, avui estàs fatal. M'acabo el dia i me'n vaig i em torno al llit, no? Clar, que t'ho digui el teu fill, que t'estima incondicionalment, vol dir que és veritat.
Clar, perquè estem parlant molt, estem relacionant avui amb el tema de la mentida i els infants, però també són els més sincers.
Ja ho he dit jo al principi, amb la història de l'emperador i el seu vestit. Així que, bueno, tot té matisos en la vida i tot és relatiu, totalment. I hem d'intentar donar eines als nostres fills perquè, sobretot, no fer mal als altres, que aquesta és la idea, no? No facis mai algú el que no t'agradaria que et fessin, i aquesta és una miqueta la idea dels llibres que hem portat avui.
Va, doncs acabarem amb una recomanació de cinema, amb un clàssic que reuneix, jo crec que per excel·lència, aquests dos temes, Les mentides i els nens.
Et posaré Pinotxo, Pinotxo!
Acompanya el petit titella de fusta.
Pinotxo, Pinotxo.
Però qui ets?
Pinotxo, Pinotxo!
Crec que ha quedat clar, no, el títol de la pel·lícula?
Home, Pinotxo depèn molt de la versió que agafis, de la pel·lícula que vegis. N'hi ha moltes versions, ara últimament n'han fet una recentment, però el que sí que és veritat és que Pinotxo és el gran personatge de les mentides, perquè cada vegada que deia una mentida li creixia el nas. Però sí que és una pel·lícula per entendre per què el Pinotxo diu mentides, no? El Pinotxo vol ser un nen de veritat, i ell és un nen de fusta, no? I vol ser un nen de veritat i fer tot el que fan els nens de veritat. I els nens de veritat...
Perquè no té malícia a
l'hora de mentir. I no té malícia a l'hora de mentir. Per tant, reuneix tot el que hem parlat fins ara, no? Totes aquelles mentides diferents, les fantasioses, les utilitàries, les que serveixen per no reconèixer coses que et passen, no? Tota una sèrie de mentides que fas, que fan els nens, i que el Pinotxo fa perquè persegueix un objectiu, que vol ser un nen igual que tots els altres, no? I al final és una mica el motiu pel qual diu mentides, no? Perquè vol ser un nen com tots els altres.
Totalment. Un clàssic que no passa mai de moda.
No, i que van reversionant en tota la seva, magnitud.
Totalment. Laura García, gràcies per venir un dia més als Apartaments Hawaii per fer-nos aquestes recomanacions i no només recomanacions per passar l'estona, sinó que ens ajuden a profunditzar en temes en els que ens trobem al dia a dia i sí. Que són temes humans i això, que ens ajuden a... Sí, també a localitzar què ens passa o per on passem.
Sí, i ens ajuden a ser una miqueta més feliços, no? Al final, la lectura té aquest component de bàlsam i de benestar, no? No som els únics que ens passa això, li passa a tothom, i tenim aquestes eines per poder estar una miqueta millor.
Perfecte. Gràcies, Laura. Ha estat un
gràcies
plaer.
Gràcies a vosaltres.
Com sempre, que és un plaer enorme.
A l'estiu tot s'atura.
Tot menys les ganes de posar a punt la teva llar. Per això mateix a IKEA obrim el 15 d'agost perquè gaudeixis de totes les nostres ofertes. Més informació a IKEA.es/Catalunya.
Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
A RAC1, Apartaments Hawaii. Ai, perdonin, amb Marc Bala.
La gent que arriba als 100 anys, poca broma, és entrevistada per haver arribat a aquesta xifra, per assolir aquest número tan rodó. Doncs bé, el Marc Serra, des del versió RAC1, va parlar amb la Pepita Bernat, que en té 102, però per un motiu ben diferent. Van parlar de la seva gran passió, ballar.
La Paloma.
ubicada al carrer del Tigre de Barcelona, va néixer com una fàbrica, però la crisi la va acabar convertint primer en sala de patinatge i després en sala de festes. I avui la recordarem a través d'un testimoni, Marc Serra, molt, molt especial, que celebra aquest 8 de març.
Sí, efectivament, la gràcia de la Paloma és que, segons l'edat, cadascú tindrà els seus propis records, però a banda d'això, té un innegable interès artístic que potser algun dia n'hauríem de parlar, també, eh? Per exemple, les pintures del sostre són del que fou escenògraf de Liceu, el Salvador Alarma. Es va arribar a dir la Camèlia Blanca, Salón Venus Sport o Venus Deporte, i finalment la Paloma, per cert, això ja no està tan confirmat, però vaja, la Paloma, segons algunes fonts, era el nom d'un dels gossos que guardaven un dels horts que hi havia allà. Segur que n'hi havia tres de gossos. La Paloma, Tigre i Lleó. I almenys es podia haver dit Sala Tigre, eh?
O
Sala Lleó, eh? Però no.
Seria, si hagués estat Tigre, hagués tocat més rock and roll i rock dur. I el seu Paloma, doncs, fan més cançons més així.
Quina gràcia.
El nom de no vull fer cap gràcia.
És la informació.
És un comentari.
Bueno, recordeu que actualment la sala està tancada des del 2006 per la normativa municipal antisorolls de l'Ajuntament de Barcelona, sense data d'obertura fixada, però esperada per moltes persones que volen anar a ballar. Una d'elles és la persona que avui coneixerem, es diu Pepita Bernat, recordeu aquest nom, Pepita Bernat, la vam poder veure en una notícia de TV3 sobre la Paloma fa uns dies, i avui podem dir, sense por equivocar-nos, que és la clienta més gran de la sala perquè té, atenció, 102 anys, la Pepita.
Carai.
102 anys. Carai,
ja es pot començar a dir Pepota o alguna cosa així, perquè
Pepiteta... Molt maco. Amb ella hem parlat de la sala, de ballar, i també aprofitant que és el 8 de març, doncs també tenir una perspectiva que li dona l'edat sobre el dia d'avui. Per començar, la Pepita té tantes ganes, amb 102 anys, d'anar-hi, que està trucant cada dia a la Paloma. He llegit que no para de trucar a la Paloma per saber quan l'obren.
Home, estic en contacte i amb ells.
Contacte...
Per saber quan l'obren.
I què li han dit, de moment?
Bueno, de moment, que estan a punt, però no sé què deuen esperar. Però jo els hi vaig dir que no esperin massa, perquè si no hi arribarem, moriré antes.
Que vagin per feina, no?
Hombre, claro. Ara no trobaré cap ballador, perquè a la meva edat ja no en trobaré. Però almenys veuré ballar, i com ara les senyores poden ballar soles, ja ballaré jo sola.
Home, però a veure, algun senyor trobarà, no?
No ho crec, que de la meva edat ja no queda cap.
Home, senyors de 100 anys no n'hi ha, vol dir?
Sí no n'hi ha, no queda cap, ja.
Bueno, però de 90 no li aniria bé?
Home, si estàs una mica que no n'és coix. Ara si va coix, no.
Clar, perquè a vostè li interessa ballar.
Va, exacte.
I vostè balla bé, ara? Pot ballar bé? O té,
Molt bé. Ara ja ho ballo tot. Hasta la pachanga.
Ole.
Ja us dic que us agradaria el testimoni de la Pepita, perquè parla tal com raja, i té la perspectiva de 102 anys. I ja diu que ella, de 80, 90... 90 no, 80 encara els veu. 90 els troba massa grans. Escolteu. I els senyors de 80, 90, els hem de considerar joves o arriben ja molt estropellats?
Home, n'hi ha de tots. N'hi ha de 80 que estan molt bé. I altres que no n'estan tant. Els de 90 ja els hauríem de deixar córrer.
De 90 ja malament, no?
Malament rai, sí.
Bueno, clar. És que crec que les dones tan millor quan són grans, no? No
potser
pensa?
Potser una mica més conservades.
Sí, oi?
Potser perquè ens cuidem més, no sé què deu passar.
No ho sé. Bueno, ara que parlem de l'edat, com ha arribat vostè al 102? Com s'ho ha fet?
Jo em poso la cadena, la ràdio, em poso el que sigui, i quan toquen ballo.
Home, doncs potser que no sigui aquest el secret, ballar tota la vida.
Si es poden, és el que tenen que fer, eh?
Ballar?
Sí, és la millor gimnàsia que pot fer una dona. A l'edat nostra de coses de gimnàsia no les podem fer. En canvi, moure'ns per ballar una mica, ho podem fer. Doncs la que no ho aprofita és tonta.
Exacte. Jo em declaro fan de la Pepita, però és extraordinària, la Pepita Bernat. Sí, sí. Amb 102 anys està més jove que jo.
I amb unes idees claríssimes que ara escoltarem. A més, explica coses que en la nostra època segurament ens semblaven molt modernes, com allò de colar-nos a la discoteca, que d'una manera o d'altra ho hem fet. Doncs ella també, però amb la Paloma.
La sala de ball, la Paloma,
sí,
és com si fos casa meva. i he estat tantes vegades i he viscut tantes coses allà que quasi he viscut més allà que a casa meva.
Se'n recorda la primera vegada que hi va anar?
Bueno, era molt jovenet, eh? Encara no havia complert els 18.
I representa
vaig,
que...
Vaig complir els 18 a la Paloma.
I representa que no hi podia entrar i va entrar o no? Ja hi podia entrar amb aquella edat?
Bueno, perquè representava que tenia una mica més d'edat i anàvem vestides d'una manera més grandeta, perquè si no, no ens deixaven entrar.
Això vol dir que es va colar una mica?
Sí. Si ho vols dir d'aquesta manera.
I els 18 els vaig fer allà i no els tenia, eh? Però ella, de fan de tota la vida, de seguidora de tota la vida, de la Paloma. I a la Paloma s'hi va a ballar i a fer moltes altres coses. I
tant. Bueno, jo a la Paloma l'he coneguda que ha sigut una nau. Amb cadires als costats i res més, com una nave. Després ja va vindre la transformació, que ja va ser després de la guerra, però antes era com una sala amb cadires als costats i els senyors et venien a buscar i si anaves t'agradava i anaves i si no, no.
I l'anaven a buscar moltes vegades a vostè o no?
Home, com que a mi em veien ballar, me venien a buscar perquè sabien que jo sabia ballar.
Ara.
I els nois que volien ballar buscaven a les noies que en sabien.
Exacte. Però vostè anava amb qualsevol que li demanés o era exigent?
No, qualsevol no. Jo volia que sapigués ballar.
Si era guapo o lleig, era igual.
M'era igual. M'estimava més un senyor normalet i corrent que un adonis, si sabia ballar.
O sigui, un bon ballador, encara que fos lleig.
Exacte.
Perquè ella sempre hi ha anat a ballar. És a dir, la Paloma l'ha tingut com a sala de festes, no, per anar-hi a ballar i passar-s'ho bé.
No, és que si vas a ballar, vas a ballar. Si vas a fer altres coses, són altres temes.
I els temes. Homes i els nois en aquella època l'escollien perquè ella era molt bona balladora. Home. Però clar, a veure, hi havia altra gent que no hi anava pel mateix que anava ella.
Perquè el que va ballar, res més.
Ara.
Però vostè hi anava a ballar o hi anava a fer altres coses?
No. A ballar.
I
si la cosa es complicava, fora.
Si la cosa es complicava, res.
Res.
Sí, com els hi deia, que res de res?
Pues, hombre, molt fàcilment, no? Aquí te quedes que jo me voy.
No, però el seu marit...
És que vosaltres que sou joves, me suposo que ets més jove que jo.
Sí, sí.
Però jo ja saps els que tinc, no?
Sí, 102 m'han dit.
Ah, exacte, pues tu ets més jove que jo.
Sí, molt més jove, sí.
Pues això no ho pots saber, tu no ho has viscut.
No ho he viscut, no, per això hi pregunto.
Mateix. Per això.
Aquí em renyava una mica, eh? Aquí em renyava.
Bueno, esclar.
La Pepita.
És que a veure, és que abans no s'estaven per tantes bestieses.
M'ha agradat la pregunta.
Era ballar.
M'ha agradat molt la pregunta que et fa Marc, la Pepita Bernat, que demostra una intel·ligència extraordinària quan et diu, sí. Jo crec que tu ets més jove que jo,
sí,
no?
Sí. Exacte.
I no t'ho està afirmant,
no,
t'ho està preguntant.
Hi ha en alguns moments de la conversa que em fumo unes bones cleques, eh?
Home, esclar, ja ho escoltarem. Perquè fas unes preguntes.
I atenció, amb quines condicions havies d'anar a la Paloma?
Jo vaig anar a ballar sempre que vaig poder... I després, inclús, després de casada, encara hi anava algun ratet i alguna més. I ara, quan me vaig quedar viva, cada dia me vaig a ballar.
Home, llavors ja que no tenia compromís de res, no?
No, exacte. Pues quan venia a Barcelona, sempre em buscava una horeta per anar a la Paloma a ballar. Sense que se sapigués. Que no fos una cosa que em vés digú... O algú digués alguna cosa, perquè el meu marit no se n'enterés. Però un ratet a ballar venia.
I anava d'incògnit.
Exacte.
Camuflada.
Sí, si vols dir la paraula.
No, jo, però que hagués passat alguna cosa si el seu marit se n'hagués assabentat.
Home.
De mos en guard.
Malament.
De mos en guard.
Malament.
Malament del tot.
Què vol dir, que no estava ben vist una dona casada que ballés?
No, hombre, llavors no. I ara tampoc se suposa, però bueno, llavors menys. Llavors és una falta molt grave, eh?
Falta grave?
Oh, i tant.
Bueno, però vostè no anava a fer res dolent, anava a passar-s'ho bé.
Bueno, però es veia d'una altra manera.
Exacte.
Falta grave,
Marc, eh? Home, Marc, quines preguntes?
Si anaves a ballar amb marit, falta grave.
Jo ara, Marc, sí, escoltant aquesta conversa amb la Pepita, és que crec que el dia que el Quim Masferrer es cansi de fer el foraster, crec que el relleu l'has de fer tu. Perquè quan tanco els ulls, és com si estigués veient el foraster.
És que m'encanta.
Quan estigués escoltant el foraster.
M'encanta el foraster, m'encanta el Quim i m'encanta parlar amb la gent que té històries per explicar. Per exemple, les anècdotes, perquè ell n'ha vist de tots colors, de la Paloma.
Un dia hi havia un senyor ballant i es va presentar la senyora. I hi va haver bufetades, hi va haver crits i soroll. I moltes cosetes d'aquestes, moltes.
Home.
Perquè els senyors d'amagat anaven a ballar la Paloma. I la senyora no se n'enterava. Però si alguna s'havia enterat, es havia presentat a la Paloma a buscar el seu marit.
I llavors què?
Pues allà imagina tu el que es podia armar.
Llavors clatellada.
Exacte. Un senyor que va caure d'un banc, d'un palco, va caure baix i també va fer mal amb una senyora.
Però com es pot caure d'un palco?
Perquè és a dalt del palco i vols parlar amb la de baix. I, bueno, no sé com s'ho va fer.
Es va abocar per parlar-hi
avall.
I de tant que es va abocar... Pues va anar cap avall.
Això que explica la Pepita a la Paloma, a veure, d'altres sales...
també?
Han anat passant els anys i... Si fa no fa també, continua
passant el mateix. Sí,
la clatellada no passa de moda mai.
Doncs a la Pita, ja que la teníem i ens estava explicant tantes històries, hem aprofitat avui 8M per donar una miqueta de perspectiva, perquè hi ha coses que sembla que passin ara, però ja fa molts anys que passen. El 8M. I què balla a casa? Quines coses balla?
El que toquen.
Però encara que li posi música moderna?
Sí, encara que sigui moderna, també em bellugo.
El reggaeton aquest que diuen ara. Escolta'm, deixi'm preguntar-li pel dia d'avui, perquè avui és el dia 8, és el 8M, el dia de la dona.
El dia de la dona.
Com ho veu això, vostè?
Bueno, tindre un marit molt, molt celós, tindre coneguts que no s'han portat bé per celos o per machisme o per lo que sigui. Sempre l'home ha dominat, sempre la dona, amb els nostres anys, eh? Sempre, tota la vida ha sigut així. O que ho deixi sempre vosaltres, els que maneu?
No, escolti'm, jo molt a favor de les dones, eh?
Ah, per això.
Ah.
Les dones ara hem de dominar, i la mujer al poder, i punto.
La mujer al poder i punto.
Aquí sí que hi ha...
Ella ha
sigut... És de la seva generació, senyor Marcelí.
Sí, però quan passes del 100 es veu que ja no et ve de...
Vostè no ha passat del 100?
No, encara no.
Ah, no?
Bueno, ella ha sigut empresària tota la vida i ha patit molts casos de masclisme i, a més, en l'època que li va tocar viure, però ella ho afrontava d'una manera diferent. Quan la mujer arribi al poder, llavors què ha de fer?
Ai, com anireu de drets, llavors?
Veus?
Oh, podria ser que n'és millor, eh?
O no?
Segurament.
Potser que aniria millor, eh? Jo he fet coses que potser les altres dones no haguessin fet. I llavors després les dones estaven més dominades que ara. Ara a mi no m'ha dominat mai ningú.
I com s'ha fet això?
Mira, la meva manera. Per què m'has de dominar tu a mi? Si jo... Tu ets igual que jo. Tu treballes, jo també.
Clar.
Tu guanyes diners i jo també. Per què em tens que dominar? Per què m'has de voler fer passar per allò on no hi vull?
Doncs aquesta ha sigut una miqueta el seu lema de vida, i ja veieu que és una dona de caràcter, i fins i tot de massa caràcter, diria, perquè m'ha posat alguns exemples, concretament un exemple molt contundent del que ha de fer una dona quan un home es passa.
Dels homes.
Això és horrorós.
Com ho veu, això?
Això no s'hauria de permetre. Jo tinc un sistema per acabar-ho radicalment. Pues mira, tallar tot el que hi ha per tallar. Radicalmente. Veuries com s'acabaria aviat això.
Sí que s'acabaria.
No riguis, eh?
Bueno, ja t'ho imagines, eh? Ens ha fet gràcia, la Pepita.
És una, és una solució molt radical, però ho té claríssim.
Va, sí. Més d'un estaríem d'acord amb ella.
I per acabar, un consell a les dones que ens escolten i una petició que jo crec que la Paloma hauria d'escoltar. I ara, de les dones que ens escolten, de les dones que ens deuen estar escoltant, quin consell els hi donaria les dones d'avui?
Bueno, pues el mateix, que siguin valentes i que tirin endavant. I que si una es vol presentar de presidenta del govern, jo l'apoyo. Ben valenta i ben endavant. Que les dones som el que fem avui dia. O són, perquè jo no puc comptar, perquè jo ja no conto jo. Però hi ha dones molt valentes per poder ser el govern, i tant, i molt bé, i més bé, a la millor més bé que algun home. que algun home...
Només m'agradaria saber quan, com s'imagina aquesta tornada a la Paloma i amb quina cançó, amb quina música li agradaria tornar a passar per la porta.
Mira, a mi m'agradava molt quan vaig començar Begin the Begin.
When they begin, they'll begin.
Preciós.
It brings back the sound.
Doncs parlant de començar, aquí a prop de la plaça Universitat ha començat ja moltíssima presència de gent, aquesta manifestació, doncs, per reivindicar tots els drets que s'han de reivindicar, sí, el Dia de la Dona Treballadora. Per tant, ja ho tenim, si més no, aquí a tocar de la plaça Universitat, ho tenim ple de gom a gom. Cosa que com deia, ja ha començat a la plaça Universitat. Marc Serra, moltíssimes gràcies.
Demà,
una abraçada i un petó a la Pepita, que ens ho ha fet passar d'allò més bé. Gran, espectacular.
Interrompem la programació per recordar-los que es posin Aftersun al clatell. És un consell d'Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 amb Marc Bala. El film musical d'Apartaments Hawaii els oferirà un dels millors moments de la temporada de RAC1. Esperem que gaudeixin de l'estada.
A veure, Anna, pots obrir aquí la pàgina de RAC1?
Sí, a veure.
Mira, és que, mira, capítol 66, Girl from Ipanema, neix la model Giselle Bündchen. I diu aquí, sota el podcast, diu, quina relació hi ha entre la model brasilera Giselle Bündchen i Girl from Ipanema, que és aquella cançó de la xica d'Ipanema. Uh-huh. Diu, descobreixo a Chelsea Hotel, el podcast de RAC1, on expliquem les històries que s'amaguen darrere de les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Si poses play, se sentirà ara per la ràdio?
M'imagino que sí, ho provem.
Vinga, va, posa play.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema.
Una tarda de 1962, el compositor Tom Jobim i el poeta Vinícius de Moraes es van trobar, com feien sovint, en una de les terrasses més famoses del barri carioca d'Ipanema. De sobte, va passar per davant seu una jove d'una bellesa tan enlluernadora que va fer que tots dos quedessin bocabadats. Després d'aquell primer impacte, i des de la mateixa taula, les següents setmanes la van veure un parell de cops més, causant-los el mateix efecte encisador del primer dia. La noia tenia 17 anys i es deia Eloísa Eneida Meneses Páez Pinto, però tothom la coneixia simplement com Elo Piñeiro. Tobim i de Moraes la van convidar a seure, però ella, tot i sentir-se afalagada, era molt tímida i es considerava massa jove per acceptar la invitació. Els dos artistes van entendre la seva resposta, però van marxar cap a casa amb la necessitat d'escriure-li aquesta cançó. La primera gravació que existeix del tema és d'una sessió en directe de 1962 enregistrada en un club nocturn de Copacabana. Però la popularització de Garota d'Ipanema o Girl from Ipanema, segons l'idioma que es presenti, va arribar quan la primavera de 1963 el saxofonista Stan Getz i el guitarrista brasiler Joao Gilberto la van enregistrar acompanyats de Jobim al piano i la dona de Gilberto fent els cors. Astrud Gilberto no era cantant professional, però mentre era a Nova York acompanyant el seu marit en la gravació del disc, la van sentir cantar espontàniament unes estrofes del tema i els va agradar tant que li van demanar que les enregistrés. A mida que la peça anava fent-se famosa, cada cop més gent es preguntava qui devia ser aquella noia de qui parlava la cançó. Així que amb la voluntat de desvetllar el misteri, de Moraes va localitzar la mare de la jove i li va explicar que s'havia inspirat en la seva filla per escriure la cançó. La revelació va agafar-la per sorpresa i un cop es va fer pública la seva identitat, la vida d'Elo Piñeiro es va transformar i va passar de ser una desconeguda estudiant de magisteri a ser una noia molt popular. Ben aviat es va convertir en centre de totes les mirades i periodistes de tot el país li demanaven de fer entrevistes i sessions fotogràfiques. Va fer d'actriu, de presentadora de televisió, de representant d'una marca de roba i fins i tot va fer de model per a la revista Playboy. Així ho recordava Piñeiro el 2012 en una entrevista a la BBC, on reconeixia com li havia canviat la vida aquest fet inesperat de quan era jove i alhora puntualitzava que ella no era la noia d'Ipanema, sinó només la inspiradora de la cançó.
Bom, eu sou Elo Piñeiro, musa inspiradora da canção Garota de Ipanema, que todo mundo diz, ah, ela é a Garota de Ipanema. Não, eu sou a musa inspiradora dessa canção que Tom e Vinícius de Moraes fizeram em um bar.
Amb el temps, el tema s'ha convertit en una de les melodies brasileres més conegudes arreu del món i en una de les cançons més versionades de la història. Ella Fitzgerald, Frank Sinatra o Amy Winehouse són alguns dels artistes que n'han fet les seves interpretacions personals. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes. Nostra, el malaguanyat Pau Donés en va fer també la seva versió el 2005 amb el Jarabe de Palo. Que no solo mía, que ahora no sea solita. Avui, la cançó no només és una icona de la platja d'Ipanema, sinó tot un símbol de Rio de Janeiro. Per això no és d'estranyar que quan la ciutat va acollir la celebració dels Jocs Olímpics de 2016 fos una de les cançons triades per a la cerimònia d'inauguració. Aquell 5 d'agost, l'escollida per ser la noia d'Ipanema va ser la model brasilera Gisele Bündchen.
It wasn't just I was doing something for me, I felt like I was doing something and I was kind of carrying a whole big responsibility of kind of representing my country.
Bündchen va acceptar el que ha confessat com el repte més difícil de la seva vida professional. Travessar el mític estadi de Maracanà, desfilant amb un vestit platejat amb cua de sirena sobre una llarguíssima passarel·la al ritme de les notes de la cançó. Al final del recorregut, l'esperava el net de Tom Jobim, interpretant el tema en directe al piano. Havia passat més de mig segle des que el seu avi havia compost la melodia inspirat per aquella noia encisadora que passejava per la platja d'Ipanema. I fer-la reviure en aquell acte tan solemne era una gran responsabilitat. Però ni ell ni Bündchen es van arronsar. I davant l'atenta mirada dels 3.000 milions de persones que seguien l'esdeveniment per la televisió, van saber crear una imatge màgica que ha quedat per la història com un dels moments més emotius d'aquella cita olímpica.
Quedo amb un de tots els artistes que han versionat La xica d'Ipanema, crec que avui em quedo amb la versió de l'Amy Winehouse.